Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quando morro escurece, eleva a Deus uma prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Jordi Cuixart ha anunciat que deixa la presidència d'Òmnium Cultural a finals de febrer. El fins ara líder de l'entitat ocupava el càrrec des del desembre del 2015, quan va substituir Quim Torra al capdavant, ho ha anunciat en una entrevista a RAC1.
La graduació de les ulleres del 2017, doncs pel 2022, doncs perdonin, senyors, no, aquella graduació s'ha de tornar a reajustar. I per tant, a totes les persones que el 2017 doncs vam tenir aquest un protagonisme i vam intentar-ho fer tots el millor possible, doncs és possible doncs que un dels bons serveis que podem fer també al país doncs és endreçar les nostres organitzacions, endreçar cadascú casa seva.
Cuixart ha proposat el filòsof Xavier Antic com a relleu de l'entitat i l'actual número 2, Marcel Mauri, tampoc continuarà.
Farem l'Assemblea General Ordinària doncs, de socis d'Òmnium, com correspon a la reelecció de la presidència i la vicepresidència. No ens hi presentem ni el Marcel ni jo, no passa res, una entitat amb 61 anys d'història, doncs això és la mar de normal, perquè passarem doncs, el relleu, si els socis així ho volen, doncs, a en Xavier Antic, que és una persona de la casa, és una persona que coneix molt bé Òmnium.
En economia, el 2021 tanca amb una inflació a Catalunya del 6,1%, la més alta en gairebé 3 dècades, segons l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat es van encarir sobretot l'energia i els aliments. Al conjunt de l'Estat, l'increment ha estat d'un punt respecte al novembre, arribant al 6,5%. Canviant de qüestió, bona part dels desallotjats de la nau del carrer Progrés de Badalona han passat la nit a la plaça situada just davant de l'immoble. Un dels desallotjats de la nau del carrer Progrés de Badalona, en Somani Cuyate, explica que la primera nit al ras ha estat molt freda.
Ayer no dormí nada, hasta hoy, ahora mismo no dormí, porque no puedo dormir, hace mucho frío. Hay que tener, hacer poco caliente, caminar, así.
L'acampada té lloc en contra de la voluntat de l'Ajuntament, que ahir, en veu del seu alcalde, Rubén Guijarro, va dir que no permetria aquest tipus d'assentaments. Tot i això, la Guàrdia Urbana els ha deixat passar la nit i només ha estat present al lloc per vigilar que no hi haguessin incidents. Pel que fa al món casteller, continua el degoteig de baixes per la trobada castellera de les decenals de Valls, prevista pel proper 30 de gener. Avui, els castellers de Sants, els bordeguesos de Vilanova i els castellers d'Altafulla s'han sumat a no participar participar en la trobada que agrupa totes les colles castelleres de Catalunya. En clau de successos, una persona morta avui a la matinada a la carretera A2 Abrera, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 4:45 del matí per un sinistre mortal. Amb aquesta víctima són 4 les persones mortes en accident de trànsit enguany en carreteres interurbanes. La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un jove de 24 anys acusat d'estafar més de 100.000 euros mitjançant targetes client durant la campanya nadalenca. L'arrestat suposadament va fer almenys 87 operacions de compra de productes d'alta tecnologia, segons els agents, que estimen que hi ha una trentena de persones afectades pel frau arreu d'Espanya. I ara els esports amb Olma Giró.
En tenis, Paula Badosa jugarà la final de torneig de Sydney d'imposar-se la russa Daria Kasatkina. Després de 75 minuts de joc, l'empordanesa l'ha superat per un doble 6-2 i jugarà la tercera final de la seva carrera després dels triomfs a Belgrat i Indian Wells. La rival de Badosa serà la txeca Bárbara Krejčíková. I el Rally Dakar 2022, Nasser Al-Attiyah es proclama guanyador en la categoria de cotxes després de 4 victòries a la general. El qatarià va agafar una clara avantatge en la primera etapa de la competició i després l'ha anat ampliant i conservant. En moto, Sam Sunderland ha aconseguit la seva segona victòria en el Dakar. El britànic ha finalitzat amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Pablo Quintanilla, que ha acabat segon, i Matías Wollner, que ha acabat tercer. El castellonenc Joan Barreda, tot i córrer amb la clavícula fracturada en les últimes etapes, ha ocupat la 5ª posició final en la general. El canentenc Joan Pedrero ha acabat 19è. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça manté el liderat després de superar l'Efes d'Istanbul per 82-77. El partit va estar molt igualat entre tots dos equips, però finalment els de Sarunas Jasikevicius van aconseguir treure-se'l damunt l'equip turc. Després de 2 derrotes consecutives al Palau, el tècnic blaugrana valorava així la victòria d'ahir la nit.
Está bien ganar a campeón, aunque no estoy muy preocupado por las derrotas, pero no te sientas muy cómodo, ¿no? Perdiendo, y Barça volvemos a repetir que no se puede perder.
En futbol, l'Atlètic Club de Bilbao serà finalment el rival del Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, que es disputa a l'Aràbia Saudita.
Gràcies, Olma. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem més notícies a la una.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. I tu què mires?
Els que passen de les 12, heu de veure les cares de Lena Nera i Olga Vallejo escoltant les sintonies que ens ha preparat aquest aquest producte audiovisual, jo dic, sonor, en David Serra, que agraïm moltíssim. Elena, com estàs?
Què tal? Bon dia. Quina meravella, eh?
Quina meravella, però les vostres, de debò, eh?
És que no hem comentat Succession.
Comentem-ho, a veure.
A veure, és que és molt difícil comentar-lo sin hacer spoilers, però, jolín, són d'estas sèries, lo estava comentando con Olga, estava hablando de que ha visto algunas... Fíjate, ha seguido mi consejo y ha visto muchas de las series que le había recomendado, y son estas series, Succession se cocina a fuego lento y cuando parece que no tiene nada que explicar, de repente...
¡Zasca!
¡Zasca! Pero sin avisar. Y,
no te lo esperas.
Me encanta porque nos mandamos mensajes únicamente con una frase muy lapidaria, en plan como... ¡Fua! Acabo de ver el capítulo. ¡Fua!
Y ya os entendéis, ¿no?
Y ya está, ya nos entendemos.
Y no nos escribimos para res més.
No, solamente para comentar con onomatopeyas.
O vens divendres, si te envío el guió.
Ja està. I en tot cas, clar, tu el Nadal, quines sèries has vist, Olga?
Home, jo el Nadal...
Larga lista.
Jo a pies juntilles, Elena Neira.
Clar, d'aquella llista que ens va fer l'Helena, te'n recordes?
Sí, sí, de tota aquella llista hi havia coses que havia vist, però...
Se ha hecho Apple TV Plus, que estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa.
Jo tenia... Jo no ho sabia, te l'has fet al final?
Clar, tenia el run-run. Home, tot això que cada dia us dic, però el Ted Lasso, segur que no l'heu vist.
És veritat que és Ted Lasso.
Cada dia els hi repetia. Doncs em va aparèixer una oferta, no sé com, 3 mesos gratis. Vaig pensar, lo voy a ver todo. I he vist The Morning Show, que m'ha encantat, que és la primera vegada, ara això ja sé que a la Jennifer Aniston li encanta a tothom, però crec que és la primera vegada que he entrat en comunió amb la Jennifer Aniston.
Bueno, perquè el registro de Jennifer Aniston no tiene nada que ver con la sitcom de Friends, és ja una Jennifer Aniston madura, golpeada por la madurez, porque trabaja en los medios, trabaja en un programa de televisión, y la verdad es que el programa está súper bien. Fíjate que le dieron a la serie hasta en el carnet de identidad durante los primeros capítulos, y yo creo que injustamente, porque la primera temporada plantea unos temas súper interesantes y ellas están espléndidas.
Y han anunciado esta semana, que vam dir-ho, no sé,
renovada.
Tercera temporada.
És veritat, del Morning, no?
Sí. Per tant, The Morning Show, aquesta, check.
I Ted Lasso ja veu que està sent activista, com corresponde, una persona que ve Ted Lasso necessita compartir l'experiència.
La vaig acabar ahir, els meus fills cada dia sopant els hi dic, intento ser millor persona gràcies a Ted Lasso.
Believe, tienes un cartel que pone believe al salir de casa i das un saltito sí, i dices believe.
Sí, sí.
Pues Déu-n'hi-do, no?
I he anat rematant coses, la Rueda del Tiempo, Dope-sí, coses d'aquestes... Y ahora dos
muy diversas, has visto, ha visto comedias, ha visto thrillers, fantasía, tiene una dieta audiovisual variada, que es lo que corresponde.
Yo me he pasado tots els Nadals recomanant, perquè ho vas dir tu, Elena, la White Lotus era, White Lotus, no, que estava com en
el top. ¿Has terminado de ver?
No, yo fíjate que yo soy una persona que voy recomendando, pero no las he visto. Yo lo que tú digas, Elena, yo voy recomanant.
Es que White Lotus tiene un episodio final con un sucedido en el episodio final que es muy épico y que no puedo desvelar. Wow. Por eso necesitas verla entera para comentar ese último episodio. Olga está sintiendo...
Que la haig de rematar.
Que la tiene que rematar.
Jo la vaig començar, però la vaig deixar... Crec que em queden un parell de capítols. De fet, algun cop ara he pensat, la mires... I no, anem a l'Apple TV, anem a acabar d'acabar el que tenim pendent.
Cria cuervos y te arrancarán los ojos. Sí. Madre mía.
¿De qué parlarem avui, Elena?
Pues, a ver, hemos recomendado muchas series que ya están. Venga, hoy os traigo un repaso de series, series importantes que a mí me han parecido súper interesantes en el primer trimestre, y aparte os lo voy a poner picadito, porque no son series que sean nuevas temporadas, que te tengas que poner al día, no, series 100% nuevas, fresquitas.
Perfecto,
series aparte con pocos capítulos y una selección de verdad de lo más diversa, muchísimos géneros y un poco para todos los estados de humor, que yo sé que esto a Mercé para ella es importante.
No,
necesita un mood para ver las series, que también es verdad que a mí también me pasa. Yo ahora mismo estoy con Just Like That, que es la secuela de Sexo de Nueva York, y cuando estoy triste me pongo Sexo de Nueva York.
Sí, yo la vaig començar a veure i és que a mi mai m'ha agradat.
És que...
Això ho has dit, tu.
És un canvi de registro molt interessant el que ha hecho Sexo en Nueva York, perquè, claro, és que estamos hablando de señoras de 50 y largos.
Claro. Decir, y ho no deixen clar des del principi.
I se ríen y lloran con eso. A mí me gusta mucho lo que han hecho con la serie, de verdad.
Podem dir que comença fort, per això, no?, el primer episodi.
El primer episodi és un shock. No sé si sabéis que... no voy a hacer ningún spoiler, pero que Chris Noth, que es el que hace el personaje de Mr. Big, el eterno amor de Sarah Jessica Parker, participa en la serie. De hecho, sale ellos dos casados en su casa, con una pareja razonablemente feliz. Bueno, pues después de haberse emitido el episodio, una chica pública ha salido declarando que durante mucho tiempo la acosó sexualmente este actor, y a raíz de esa declaración han salido muchas más mujeres que le han acusado también de lo mismo. Consecuencia, su agencia de representación le ha rescindido el contrato, le han echado de las series que tenía en curso. Yo creo que Chris North se arrepentirá toda la vida de haber aceptado volver.
Et dic una cosa, l'Alicia Florrick, Florrick, ja ho hagués dit això. La seva dona, la ficció, sí, a The Good Wife.
The Good Wife, sí, sí, correcto.
I... Déu-n'hi-do, no ho sabia, veus, això?
Sí, sí, no, és... I nadie lo esperaba porque era un tío como muy consolidado.
Como, sí, muy modélico, ¿no?
Pues mira, de repente, pim, ara estàs i ara ja no.
Què, ens posem amb aquesta llista?
Venga, a tope, venga, venga, que vengo fuertecita. Com, la primera és fuertecita, venga, venga.
Una mica d'acció i suspens.
Venga.
Anem.
Jack Reacher has deceased retired army.
Bronze star, silver star, and a purple heart.
What in God's name is a guy like that doing in Margrave?
What's a guy like that doing in jail?
A ver, hemos escuchado lo de Jack Reacher y seguro que a vosotros os suena esas películas de Tom Cruise que hace como un ex militar. Bueno, pero es que claro, no sé si habéis, tú seguro que has visto el tráiler porque te lo he pasado.
Y me he apuntado al día que has estado.
A mí me pones, a mí me pones un señor, claro, es que todo lo que no tiene Tom Cruise, que es altura, estatura y envergadura, aquí de repente te sale un señor muy fornido que debe medir lo menos 2 metros, es un armario empotrado. Pero bueno, el personaje es el mismo, es el personaje de este ex militar que no se sabe muy bien por qué ya no está en el ejército. Lo único que sabemos es que es un tío muy listo, muy observador, y bueno, este señor aparece en un pueblo perdido de la América profunda, y bueno, trata de descubrir qué ha pasado con un músico al que han detenido acusado de un crimen. Es decir, como en semi colaboración con la policía, aunque la policía, como sabéis, en Estados Unidos lleva un pelín mal la policía local, que la gente de fuera se meta en las investigaciones. Sí. Pero bueno, hay una chica, parece que hay un poquito de tensión sexual no resuelta, y hay el típico guiño divertido de este personaje que es muy desenfadado, muy irónico, bofetadas, humor, un buen horro.
Per tant, tenim de tot.
Però tenemos de todo.
És meravellós. No? Això és per seure't al sofà i mirar un darrere l'altre.
I pim pam, s'estrena el 4 de febrero i la tenéis en Amazon Prime.
I, de fet, els nostàlgics d'Downton Abbey, ara canviem, aquest any estem d'enhorabona.
Estamos d'enhorabona. No sé quantos de vosotros habéis visto Downton Abbey.
Home, jo l'he vist 2 vegades.
Esto es de verdad una serie que los que les gusta mucho el contenido de época, es verdad que Downton Abbey está tan bien hecha, tan bien recreada, tienen una historia tan... Tiene ese punto de... ¡Ay, podría ser un culebrón, pero no lo es, porque está muy... pero podría serlo! Bueno, pues la que yo espero con ansias de verdad se estrena el 24 de enero en HBO Max y se llama The Gilded Age.
Claro, Elena, nos pones ya que esta sintonía siga, comienza a aquel punto que yo ya pell
de gallina. Pues sí, sí, es la edad dorada, es la edad dorada. Habla de, realmente está ambientada en esta edad dorada de Nueva York a finales del siglo XIX, que es el momento en el que la ciudad estaba empezando a levantarse de verdad, se estaban empezando a cosechar las primeras fortunas neoyorquinas, que ahora muchas de ellas siguen siendo propietarias de las grandes fortunas de Manhattan. Fueron las que levantaron la ciudad. La estética y sobre todo el momento histórico coincide mucho con otra serie que probablemente hablaré algún día de ella, recuperándola al final, que se llama The Nick, que habla de un hospital en Nueva York, un hospital público, precisamente en esta misma época, pues las mujeres con sus vestidos, con sus corpiños, esta gente que estaban los muy, muy ricos y los muy, muy pobres, ¿no? Ese contraste es tremendo. Aparte, detrás se nota que está HBO Max, hay muchísima, una producción súper cuidada, hay un elenco absolutamente maravilloso. ¿Tú has visto el tráiler?
He visto el tráiler.
Harry Kuhn, por favor.
Y unos personajes amb uns registres molt diferents.
Totalmente. ¿No? Que estem acostumats a veure.
Sí, hemos visto a Cynthia Nixon, que es la Miranda de Sexo en Nueva York, y Carrie Coon, que a lo mejor no suena por el nombre, pero si os digo que es la Nora de The Leftovers y que también sale en Fargo, en una de las temporadas de Fargo, es esta actriz que a mí me parece absolutamente fascinante.
Es hipnótica.
Es hipnótica, cualquier cosa que hace lo hace súper bien y por fin vuelve a una serie de televisión, y tenemos un poco de todo. Tenemos, por supuesto, intrigas, tenemos una muy buena ambientación y yo creo que, al igual que Downton Abbey, Marcel, tú que te lo has visto 2 veces, tienes la sensación de que la serie te está contando de verdad cómo debían ser esos años para esta gente tan acomodada y esta gente tan con tanto dinero.
Per tant, 24 de gener, que s'estrena a HBO Max.
En HBO Max.
I clar, també al febrer, Olga, tenim un esperadíssim, no?, debut a Netflix. Tu no te'l perdràs, no?, o què?
No, aquesta m'encuriosit. No tenia ni idea de que s'acabaria fent aquesta sèrie.
Bueno, es que aparte tenemos que ponernos en contexto, ¿vale? Estamos hablando de la primera serie de verdad de Shonda Rhimes para Netflix. Shonda Rhimes, probablemente a mucha gente que nos está escuchando no le suene de nada, pero Shonda Rhimes es la creadora de Anatomía de Grey. Es como quien dice, o era la gallina de los huevos de oro de la cadena ABC. Y Netflix se la robó, se la levantó a Netflix, le pagó una millonada para que se fuese a su plataforma a producir contenido. Tiene un acuerdo de varios años. La primera serie que salió de la productora de Shonda fue Los Bridgerton, que como ya sabéis, no le fue nada mal.
Nada mal.
En Netflix tuvo, creo que fueron 89 millones de hogares que vieron la serie. Esta en concreto es la primera serie original de Shonda desarrollada para Netflix y se llama ¿Quién es Anna?
Who is this person? Who the hell is Anna Delvey? Real hot girl shit. I might have a story.
Ahora tendríais que ver todos a Mercé bailando con este...
Cubana al ritmo, ¿eh?
Sí, porque hemos cambiado completamente de registro nuevamente. Empezamos con una comedia de acción, pasamos a una serie de época y ahora nos vamos a una serie contemporánea que desarrolla un caso real que yo cuando lo leí por primera vez me pareció... que es algo que solamente podría pasar en Estados Unidos, que es una chica que se llama Anne Delvey, uh-huh, que había construido un auténtico imperio como influencer, pero influencer de las mega top, haciendo creer a la sociedad neoyorquina, a la creme de la creme de la sociedad neoyorquina, que era una aristócrata rusa.
Pero molt espavilada.
Muy espabilada, les hizo creer que tenía un legado de 60 millones de dólares, pero que todavía no tenía acceso a él, y entonces formaba parte pues de todas las fiestas, todas las oportunidades. De hecho, llegó a estafar a muchísima gente. Y la cuestión es que todo este escándalo de Anne Delvey lo descubrió una periodista, si no recuerdo mal, del New York Times, que hizo una investigación para descubrirlo. Con lo cual, la serie se centra en ese personaje y cuenta las dos cosas, la subida y la caída en desgracia de esta chica, que está protagonizada por Julia Garner, que es la protagonista de Ozark, que es esta chica rubia que de hecho ha ganado un Globo de Oro por su interpretación en Ozark, pero también tiene a Am Chomsky, que es la niña de My Girl, pero que también la hemos visto en VIP.
Morí.
Historia de mujeres, historia de escándalos, como le encanta Shonda y Shonda Rhimes. Si es que, ¿qué más necesitáis para que os diga que tenéis que ver esta serie que s'estrena a Netflix el 11 de febrero?
Doncs prenem nota, però és que fa ben poc, Helena, que han condemnat a la protagonista d'una altra sèrie, inspirada, justament, ara estàs parlant d'una història real, que es diu The Dropout.
People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves.
La que estamos escoltant.
Aquesta setmana hem parlat d'ella, ha estat l'excusa per parlar de Silicon Valley i per saber com és aquest univers que atrau tants diners, tants emprenedors, tantes tecnològiques, tantes startups.
És tremendo. La història, bueno, jo...
Tu has estat a Silicon Valley?
Jo estava en Silicon Valley, no trabajando, ojalá, no tengo tanto talento, no tengo ningún talento, pero sí que es verdad que la història d'Elizabeth Holmes, voy a hacer una confesión absolutamente sin escrúpulos. Yo estoy totalmente obsesionada con esta historia. Me he visto todos los documentales que se han hecho sobre la serie. Me he escuchado todos los podcasts que se han hecho sobre esta mujer y sobre esta historia. Y os puedo decir que cuando me enteré de que iban a hacer esta serie, de hecho, en principio la iba a interpretar Kate McKinnon. Finalmente no va a ser Kate McKinnon la que interpreta a Elizabeth Holmes. Pero sí que es verdad que el caso me resulta absolutamente alucinante.
Es impactante.
Es tremendamente impactante. Os recomiendo, para quien tenga un poco de interés, ahora os voy a explicar un poco de qué va la historia. Tenéis un documental en HBO que se llama exactamente igual, The Dropout, que explica toda la historia de Elizabeth Holmes. Básicamente, esta es una chica que con 19 años dejó Stanford porque tenía una idea que en teoría era muy buena, que era una compañía de análisis clínicos que permitía realizar análisis clínicos a través únicamente de una gota de sangre que se extraía del dedo directamente, con lo cual eliminaba la necesidad de tener que hacer extracción en vena. Y aparte todo se hacía en un dispositivo que era casi como una impresora en el que tú metías la gota de sangre y te salían todos los análisis clínicos en muy poco tiempo. Y estaba llamado a revolucionar toda la historia. Claro, es un poco la historia de esa especie como de rey Midas de Silicon Valley, que es la persona que deja Stanford porque la educación se le queda pequeña, monta su propia compañía, y aparte la tía, que es una tía súper extraña, pero muy carismática, muy cautivadora, consiguió pero unas rondas de financiación consiguió que tantísima gente pusiese dinero en la compañía, bueno, pues todo era mentira.
Un fraude, ¿no?
Todo era, no tanto un fraude, sino que ella estaba vendiendo una cosa que todavía no habían conseguido. Ah. Es decir, ella evidentemente sí tenía la máquina, pero no funcionaba la máquina. Y ella hizo creer a la gente que ponía dinero y
que no son tontos.
No son tontos.
I que han passat per moltes rondes d'inversió i que decideixen bé i pensen molt a qui donen els seus diners.
I de hecho, muchas, probablemente muchas de las familias que pusieron dinero en Ceranos, que es el nombre de la compañía, probablemente sean muchas de las familias que van a salir en The Gilded Age, porque eran las familias, ellas fueron tan listos que no se fueron a las grandes fondos de inversión que suelen invertir en compañías, en startups de Silicon Valley, sino que se fueron a familias viejunas y trasnochadas de las grandes ciudades norteamericanas a pedirle dinero. Entonces, bueno, había gente incluso que había formado parte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, wow. se recomendaban entre ellos, bueno, tú imagínate cómo fue todo este tinglado, evidentemente la compañía tuvo que cerrar, ella fue a juicio por todo este tinglado y como bien decís, está nada, hace nada, la acaban de...
4 de gener, creo que va a ser.
4 de enero, creo que a 24 años, sí, hablaban, sí. Es decir, una condena bastante importante, evidentemente van a apelar, aparte ella se fue al juicio con un par, con su marido... Y acaba de ser madre, es decir, ella se quedó embarazada sabiendo que la iban a procesar, que todo el mundo decía que era como una carta que había jugado ella para evitar que la crujiesen. Se estrena el 3 de marzo en Hulu. Hulu es una compañía propietaria de Disney y es probable que llegue a España a través de Disney. De verdad, si veis el documental, creo que no va a haber nadie que vea el documental, que lo tenéis en HBO Max, y que no le interese esta historia porque de verdad es tan truculenta y parece tan sorprendente... Claro. Que de verdad es, para mí estoy absolutamente cautivada por esta mujer.
Ya faltan pocos días, ves marcant.
Yo ya sí, ya tengo mi calendario, lo tengo en mi calendario laboral, tengo hoy hay que ver esto.
Que a més, repassem més sèries, no, Olga, o què?
Sí, hi ha una cosa que han deixat clara les plataformes, és com els agrada adaptar novel·les, però ara també podcast.
Están como muy a tope con los podcasts y uno de ellos, evidentemente Netflix, que tontos no son, pues se han cogido uno de los podcasts de más éxito en Estados Unidos, que se llama Archivo 81, y han hecho la serie.
We're looking for an artist. Someone who can restore a recently acquired collection of damaged videotapes.
Ya veis el tono, miedito, cosas sobrenaturales.
Sí, fa por. Yo el tráiler he pasado por ya.
¿Midnight Mass? ¿No has llegado ahí?
No, has podido. No,
todavía no lo conseguiré antes de que termine el año. Tengo todo 2022 para convencerla. Pero sí que es verdad que volvemos a un podcast que fue muy exitoso precisamente porque jugaba con el tema del terror psicológico, lo estabas escuchando, no veías nada. Es una... Básicamente contratan a un chico para que restaure una colección de vídeos del año 96 y es un poco proyecto de la bruja Blair. Cuando empieza a restaurar esas cintas de vídeo, empieza a descubrir cosas muy interesantes sobre lo que esas cintas recogen. Creo que es muy interesante porque visualmente estaba todo por construir. ¿Habéis visto el tráiler? La verdad es que apunta maneros, o sea que para aquellos que son friki fans del terror
venga, esa es su serie,
a
¿no?
a tope con Archivo 81.
Mira, fíjate que Archivo 81, hoy el programa vamos un poco de los 80, uh-huh. I mira, aprofitant, Olga, tenim l'Helena, mira, si ens vols confessar la teva cançó preferida dels 80, quina seria?
Mi canció favorita, és muy difícil perquè jo soy muy de canciones de los 80.
Dels 80, ho sabem, nosaltres també, és difícil triar-ne una.
És muy difícil, però te diria que probablemente Take My Breath Away de Berlín, banda sonora de Top Gun.
Va, doncs a veure si la tenim preparada pel final. Venga, i podem posar aquest punt.
Que, por cierto, se estrena este año. Por fin, esperemos que se estrene por fin la secuela de Top Gun. Venga, y ahora me traigo otra serie, ya sabiendo que está Olga super a tope con Apple TV+, Plus, es ya para justificar que no se dé de baja, porque la siguiente serie es una comedia que se llama After Party.
This is a murder.
Hey, hey, party people! Big off the hill, Mount High!
I no me digas que no te reíste viendo el tráiler.
Molt, sí? Molt. Amb aquest Xavier, como... tan fàcil sí, que és dir Xavier i...
Claro, y es como una especie como de Cluedo, de hay un asesinato,
pasa,
y cada capítulo se centra en la versión de una de las personas que estaban en esa fiesta donde se produce ese asesinato. Y de verdad es que los personajes, que son súper histriónicos, la fiesta, el montaje, que es como súper trepidante, pues convierte un thriller en una cosa como comedia, episodios cortitos. ¿Qué más queréis? Si os lo traigo todo picadito.
No, no, no. After Party no és el que ha guanyat els Globus d'Or, alguna cosa? Ara que no volen guanyar, ara que ningú vol guanyar els Globus d'Or.
After Party, no, perquè no s'ha estrenat todavía.
Ah, doncs quan vaig veure el noi, aquest em sona molt.
Sí, sí, sí. Però bueno, tiene, apunta maneres, eh? I Apple està molt a tope con les sèries.
Escucha, Elena, ara estava pensant, ja sé que és fora de guió, però tu ens pots explicar, a veure si saps alguna cosa, perquè a mi aquesta història també em va impactar moltíssim. El tema dels BAFTA i amb la pel·lícula de Spider-Man, no?
Sí.
Que al final no va entrar a la convocatòria. ¿Qué va a pasar a las nominaciones? Exacto. ¿Tú sabes qué va
bien,
a pasar?
Bien, bien, no sé lo que ha pasado, pero sí que es verdad que los premios son muy puntillosos con el tema de los calendarios. Es decir, que si está fuera de plazo, no te dejan meter la película.
Con temas judiciales, ¿eh? Sí, sí, si has de presentar un recurso antes de aquel día, ¡pam!
Se tiene que presentar en tiempo y forma, y es una manera que tienen para que no sea todo un despiporre, porque realmente muchas veces es un despiporre. Exactamente no sé lo que ha pasado con el tema de Spider-Man, pero tiene pinta de que ha sido un
coste de calendario,
un
¿no?
problema de calendario, un problema de calendario, no un problema de cualificación de la película. Estamos hablando de una película que ha superado la barrera de los 1,000 milions. Es que poca broma.
Una brutalitat. Va, i acabem amb una cosa que sí que podem veure, no? Que és una recomanació que ja la
tindríem. Yo necesito escuchar la música de esta serie porque es que pelos de punta.
Vinga, doncs aquí la tens.
Es una canción de Massive Attack que ya en los 90 me volvía loca. Es decir, una serie que tiene dos cosas, que es thriller policíaco en estado puro y Idris Elba. ¿Qué más queréis?
De tot.
La veritat
tot,
és que si està Idris Elba, podria ser comèdia romàntica, jo miraria tot.
Sí, sí, o sea, podria ser, sí, una cosa, podria ser
igual.
Ciencia ficción, da lo mismo. Si está él, y esta serie en concreto es este típico noir policíaco británico, es una serie de la BBC, porque, bueno, Idris Elba muchos lo registramos en The Wire como un tío con un acento muy americano, pero Idris Elba es un gentleman británico y este papel lo borda, el de policía con un montón de conflictos personales, que no sigue las reglas, que investiga por su cuenta, que eso le trae muchísimos problemas, evidentemente, con el departamento de policía, pero oye, de verdad, vaya pedazo de personaje. Son temporadas realmente conclusivas, las puedes ver independientemente porque es verdad que hay un hilo conductor en el personaje, pero cada temporada trata un caso diferencial. Está súper bien hecha, súper bien interpretada, y de verdad que terminas de verla y dices tú, ostras, quiero más. De vez en cuando siempre Idris Elba va diciendo, voy a hacer otra temporada. Un aplaudiendo porque el personaje gusta y gusta muchísimo.
Doncs a mi sempre, quan el veig, que m'apareix allà a la careta perquè jo no l'he vist, penso, ai, la miraries, però veig 5 temporades i em fa com mandra.
Pues no, que no te dé pereza.
Vaig a començar, que llavors serà allò que cada dia voldré veure un capítol.
Sí, porque aparte está en un registro, es un registro de thriller policíaco que no tiene absolutamente nada que ver, es thriller del bueno. Prometido.
Doncs, escolta, Elena, moltíssimes gràcies.
Vaya tarea os he puesto hoy,
¿eh? Has posat, ja teníem deures pendents.
Ara tot ha de començar.
Clar. Sí. No, estarem a l'espera de que es vagin estrenant. Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. No volem que marxis sense abans escoltar això. Quins records, no?
Quanto bien y cuánto daño hizo Top Gun, ¿eh?
Jo la vaig veure fa poc. No sé quina plataforma està. No l'havia tornat a veure des que l'havia vist al cinema i totes les vegades que la feien a la tele, clar. Jo, el Tom Cruise estava a la meva habitació farcida.
Bueno, yo tengo... De hecho, fuimos al cine, cuando estrenaron en un cine de pueblo, estrenaron la película y fuimos al cine a pedirle uno de los pósters que había dentro de... Yo tengo todavía... Está en mi Instagram, lo podéis ver.
¿Sí?
Estoy con el... Todavía conservo el póster y, por supuesto, me gasté probablemente el dinero que no debía haberme gastado en La Cazadora de Maverick, porque yo soy así.
Hombre, es muy chula, ¿eh? Yo también, La Cazadora de Maverick.
Es muy injusto escoger una canción de los 80, pero creo que esa es la música con diferencia que más escucho cuando estoy deprimida, cuando estoy contenta, cuando estoy animada, cuando estoy de bajón. A mí la música de los 80 me da la vida.
Vinga, Take My Breath Away, el son Berlín. Elena Neira, moltes gràcies.
A vosaltres. Ha estat un plaer.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot està connectat.
I seguim aquí al matí a Ràdio Estel. Els divendres ja sabeu que ens visita l'Anna Pris i la Magrinyà. Què tal, Anna Pris? Com estàs?
Hola, bon dia. Bon com esteu? Dia. Bon any. Ja sé que fa molts dies ara que ja ha passat l'any i tal, però bon any, perquè clar, no ens havíem vist encara, jo a vosaltres. I vosaltres
és veritat. Nosaltres ens havíem vist quan, des del 24, que no ens vèiem.
Sí.
No, però clar, el divendres passat era el dia que van tenir el refregit del matí a Ràdio Estel, el dia 7 de gener, i clar, encara l'Anna Pris no l'havíem vist. I clar, i el David es preguntava, però a on estem?
Clar, perdona, perdó. És que jo des del 9 de desembre...
Que no
coincideixo amb ella, perquè la setmana següent estava de vacances... I el 24 no vaig poder...
9 de desembre?
Sí, crec que sí.
Però ara, David Serra, perdona, quedes fatal, perquè què fas? No escoltes el programa tot el dia quan estàs de vacances?
De vacances, no.
Val.
Fas un reset.
Faig un reset total.
Ja ho aneu dient, eh? Però avisem els oients, si voleu escoltar el programa també podeu anar a internet, a la pàgina web de Ràdio Estel, que allí teniu els podcasts.
Ara!
Al
matí a Ràdio Estel i baixes el Tot està connectat. Què? Però va, Anna Pris, on ens vam quedar?
Ens havíem quedat, mira, a més ens va bé, perquè aquests dies, ja ho comentàvem l'altre dia, les postals de Nadal, Mercè, no sé si ho recordes, sí. Que tu sembla que en rebis 25 cada any, perquè t'estranyaves de, ai, sí, cada cop en rebem menys.
Sí. Te'n recordes que ho vam comentar, és veritat.
I l'Olga i jo et vam dir, home, cada cop en rebem menys o zero.
O sigui,
saps? Però...
Tu encara que en reps alguna.
Jo en rebo una, tu, no sé quantes vas
mira,
dir que...
Mira, jo crec que aquest any n'he rebut, mira, quatre.
Déu-n'hi-do.
Val? I Déu-n'hi-do. Una que la vaig rebre, potser, mira, el divendres passat. Saps aquestes que com que envien per correu, que és maco. No? O sigui, no,
és molt maco, no? I és una tradició que s'està perdent. Doncs has dit la paraula màgica, ara, eh?
Ah, sí?
Correu, correus. Correus, perquè avui parlarem de correus. Si us posem una miqueta en antecedents, recordareu, o si no ho recordeu, és igual, no patiu, això no és un examen. Parlàvem l'altre dia, o comentàvem els últims dies, obres de Herman Melville, aquest escriptor nord-americà, que va escriure Moby Dick, i també parlàvem de Bartleby l'escrivent, que era aquest senyor que havia començat a treballar amb un advocat i que va arribar un dia que va decidir que preferiria no fer-ho, i preferiria no fer-ho vol dir que no volia fer absolutament res, eh? En Bartleby l'escrivent, doncs potser podria ser com el David algun dia, que tu li dius, David, em vols fer un favor, si us plau?
Jo sempre faig favors.
Preferiria no fer-ho. Ah, no, ah, d'acord. I com que en Bartleby estava en una oficina treballant amb màquines d'escriure, volíem posar aquesta cançoneta tan xula.
A veure. Que et venen ganes i tot d'escriure màquina.
Ah, que sí?
Moltes,
que sí?
Sí.
Potser és una cançó... estem escoltant la cançó Typewriter, que vindria a ser màquina d'escriure. Com li posarem? Com li posarem? Com li posarem?
Pensem,
sona una màquina d'escriure de fons. Vinga, Typewriter.
De tota la vida.
De tota la vida. Typewriter, que és del...
I que té nom de lletra de... No? Arial, Times...
Sí, sí.
New Roman, no?
Times New Roman.
Typewriter.
Sí. Ara anava a dir, clar, lletra de cos 12, però clar, amb una màquina d'escriure no pots triar.
No pots triar, és la
no,
que
no
hi ha, no?
Triar,
no pots triar. Llavors hi havia també aquesta gent que, no sé si us havia passat, la intoxicació per Tippex, de màquina d'escriure. Que...
Jo odiava el Tippex.
Però ara, pensant-ho, costava molt escriure amb la màquina d'escriure i no equivocar-te.
Ostres, sí. Això era un rotllo, perquè si t'equivocaves és això. I quin tipus de Tippex fèieu servir? El líquid o el...
No, hi havia un
especial.
N'hi havia un d'especial per les màquines d'escriure.
Sí. Hi havia un que era una... com una targeteta petita, no, sí, paperet, tipus sí, post-it, de color blanc.
Que l'havies de posar...
a sobre de la lletra equivocada i clicaves i llavors s'esborrava la lletra.
De veritat.
Ara la gent jove que estigui escoltant estarà dient de què parlen
aquests. De què diuen aquests.
Però, entre això, i és que ara m'ha vingut al cap a casa, de petita, amb la màquina d'escriure i l'Enciclopèdia Catalana fent treballs de l'escola.
Home, i tant.
Allò era fer treballs.
No sé si pesava més la màquina d'escriure o l'enciclopèdia, no?
I tant, i tant.
Allò era fer treballs, eh? I ara, que la Viquipèdia està molt bé, però clar,
ara
és molt fàcil,
fàcil,
eh?
Tan fàcil, ara.
Tan fàcil.
Home, vas a parar, home.
A més, hi ha l'hiperlink i aleshores una cosa et porta a l'altra, a l'altra, a l'altra.
Ara, allò era aprendre la vida, aprendre.
No sé si ho podríem
sí o no
fer a les escoles. Jo proposo des d'aquí que un dia els nens i nenes de les escoles catalanes els facin tornar a fer els treballs amb una màquina d'escriure i amb l'Enciclopèdia Catalana.
O l'Enciclopèdia Salvat. L'Enciclopèdia Il·lustrada Salvat.
I tu estaves allà.
Jo tenia una, a cara tenia una Enciclopèdia Il·lustrada Salvat.
Ostres, les fotocòpies, és veritat.
Fotocòpies amb paper, posàvem paper carbó, no? Paper carbó i posàvem, sí, a darrere, i allò es copiava...
Doncs mira, ja ens hem posat en aquest ambientet. Home, en perquè ens trobem... Doncs,
perdona, jo encara la tinc, la màquina d'escriure.
I la fa servir o no?
No.
Jo tinc la del meu avi de Sòria, que vull portar-la a arreglar. I aquí a Barcelona hi ha un lloc, que, com a mínim un lloc,
ah, sí?
que les pots portar a arreglar. El que passa és que és això, que la nostàlgia... Pagues uns quartos, les regles i després... A veure, a qui intento enganyar?
Sí,
quan la tornaré a fer?
La farà servir, exacte.
A més, anava amb el rodet aquell de dintre.
Sí.
Eren dos rodets.
I si se't sortia allò era un rotllo.
I si, esclar, i quan es gastava, ara si es gasta un ton compres...
Mira, ho hem fet molt bé, perquè hem dit els pros i els contres.
Exacte.
Sí, quins eren els pros de la màquina d'escriure?
Bueno, aquella nostàlgia, no?
Sí, la nostàlgia i prou, no té res més.
No, el fer anar així...
I quan es quedava enganxat, si escrivies ràpid, es quedaven les lletres enganxades.
Oi, sí, que no hi havia manera de treure-les cap amunt.
I perdoneu, ja, si voleu acabem, però les últimes màquines d'escriure, que després també hi va haver les màquines d'escriure elèctriques, el teclat encara, les anteriors, aquelles tecles tan dures...
De fer anar. Allà.
Jo penso, la gent que es dedicava, doncs, jo què sé, a escriure, els escriptors, els periodistes, qui fos, havies d'acabar com si fossis una nedadora, amb uns braços de nedadora impressionants.
I sense iemes als dits.
Sí, perquè...
Allò...
Espelats.
Podies fer el que volies perquè no et quedava empremta digital després i podies fer el que volies. Anar a robar perquè deien, no hi huelles,
no sé
perquè clar,
vostè.
No tenies huelles.
Vosaltres havíeu fet classes de mecanografia?
Sí.
No.
mira, jo,
jo sí.
Jo tenia una enveja, la gent que... Perquè després, quan vaig arribar a la universitat, jo era de les que escrivia...
Amb dits,
amb
no?
Amb un dit en cada...
Ai, tant, sí, home, jo clar. Sí.
Però l'havia fet a l'escola, també, eh?
Sí? Ah, no,
sí,
nosaltres...
Teníem el... I això de... No? Vosaltres, quan esteu treballant ara, sí, a dia d'avui, com ho feu, per això?
Jo vaig anar...
Mireu el teclat o la pantalla?
No, la pantalla. Ah, però...
Llavors teniu un nivell pro, ja,
però
eh?
El David i jo, ciència infusa, no ens va quedar fer classes, no, sinó picar molta pedra, no?
Sí, i equivocar-nos molt.
Sí, 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 sí.
Jo,
sí.
La jo no sé què miro, la pantalla, però aleshores... A vegades no miro res i llavors m'adono que el meu subconscient diu aquí t'has equivocat, i efectivament, en aquella paraula m'he equivocat.
És veritat.
A mi em costa la geminada. El punt volat no, mai...
Costa de trobar-lo, sí.
Mai l'acabo de... I bé, després d'aquesta...
I després de... No sé, quan portem? Ja ha passat la secció?
Doncs, però és divertit. Mira, 7 minuts portem... 7 minuts portem, però és que aquesta
on, cançoneta... On havíem d'anar a parar?
Doncs estàvem aquí, no?, amb aquesta cançoneta de fons del compositor nord-americà Leroy Anderson, la typewriter, la màquina d'escriure, perquè estàvem parlant o recordant que havíem començat a parlar de Bartleby, l'escrivent, és que aquí tot està lligat, companys, tot està connectat, que havia escrit Herman Melville.
Val.
En Bartleby, l'escrivent, és una persona, això, que ho dèiem l'últim dia, que acaba sense fer absolutament res, que no vol marxar de l'oficina on està treballant, que el seu cap el fa fora, i ell diu, marxa, no, preferiria no fer-ho.
No fer-ho.
Acaba de quedar-se a l'oficina, ell sol, acaba morint a l'oficina, i el narrador de la història diu, jo crec que tota aquesta melancolia li venia de la seva anterior feina. I la seva anterior feina, on era?
On era?
Era en una oficina de cartes perdudes. Sabeu què són les cartes perdudes?
Aquelles cartes que no arriben, no?
És que aquí la... Això mateix, les cartes perdudes. Però clar, com comença tot això? Tu, ara, el que dèiem de les postals de Nadal, quan va ser l'última vegada que vau enviar una carta físicament? I una carta, no que sigui això que, bueno, ara serien els burofax, que encara existeixen i tal, però una carta a un amic, a una amiga...
No. Ens costa, a mi em costa, això ho haig de pensar.
Seria impossible de recordar quan.
Jo no me'n recordo. Doncs, clar, va arribar un moment que la gent va començar a enviar moltes cartes, però què passa? No tothom sabia com funcionava el sistema de cartes. Com funciona el sistema de cartes. Clar. Senyors, senyores, després de la classe de mecanografia, els explicarem que una carta, doncs tu escrius una carta, per dins expliques el que tu vulguis, i per fora has d'escriure l'adreça de la persona que li envies.
Al mig?
Què? Jo ho feia.
Ah, és veritat, això també té un debat.
Tocant a la dreta cap a dalt. O sigui, el sol...
No, perquè allà va el segell.
No, o sigui... Si
el segell va a l'esquerra.
No.
Companys, a veure, companys.
El segell va a l'esquerra, a l'esquerra.
Clar, l'Anna Pris ho feia a la dreta de tot.
Sí, sí, sí.
Ah, fixa't, jo al mig.
Tu al mig.
Al mig, també, jo també, al mig, sí.
Jo no, jo així com més discretet, no sé per què, perquè al final s'ha de veure, eh?
Sí, amb remitent o sense?
I el remitent sempre el posava?
Jo no.
El nom i només? O hi ha gent, clar...
No, tot.
Tot, per si volia resposta.
No, i perquè si es perd la carta, el carter sap, i el remitent i sap on tornar-la.
Clar.
Excepte en una època que vaig tenir amb el primer noviet amb el que vaig sortir, sí? Que ens enviàvem cartes, i perquè mons pares no ho sabessin, ens canviàvem els noms.
Ah, mira.
Jo no recordo ja com em deia jo, però ell era no sé qui i jo era no sé quantos.
Ai, ara m'has fet tan recordar, clar, que jo vaig parlar l'última vegada d'aquella anècdota de les postals.
Ara m'he recordat. Veus? És veritat. De Palma.
De Palma de Llorca, molt bé. El David, com no ens escolta, no ho sap.
No sé de què esteu parlant.
És a la pàgina web de Ràdio Estel i et baixes l'última secció. Doncs bé, això que nosaltres tenim tan clar, o potser no tan clar, al segle XIX, doncs, perdoneu, al segle XVIII, la gent encara ho tenia menys clar. A la Gran Bretanya, situem-nos a la Gran Bretanya, decideixen, a correus, diuen, escolta'm, noi, aquí hi ha moltes cartes que arriben i que no arriben bé, i que no podem enviar al seu destinatari. I el 1784 decideixen posar fil a l'agulla i obrir una oficina de cartes perdudes. Una oficina que en anglès en diran Dead Letter Office, que vindria a ser l'oficina de les cartes mortes. Són més contundents, eh? Nosaltres,
sí, fa més com...
Perdudes, no, tant...
Ells mortes.
Mortes no estan.
Bé, el paper sí que està mort ja i matxacat, eh?
Sí, sí. Lost Letter Office.
Lost. Lost. Lost.
Jo. No, Lourdes Letteroffice, Llo. Ja està, home.
La Llo, la Ted Letteroffice, que aquest és el nom que li van acabar posant, allà hi arribava de tot. I què hi arribava? Per exemple, sobres completament en blanc. Que això és tenir molta fe en la humanitat.
Sí.
Que tu escrius una carta, que l'escrius per dintre, i després dius, ja arribarà. Els hi arribava un sobre completament en blanc. Paquets que potser, doncs, amb el transport s'havia estripat una mica l'adreça i ja no podies... Veies només una part de l'adreça i no podies acabar de veure què més hi havia. Coses d'aquest estil o... adreces mal posades, que et deia el número 12,
clar,
i el número 12
no existeix.
Del carrer Downing Street no existia.
El 10 existeix, però el 12 no.
El 12 no, ja s'acabava el 10.
Exacte.
El 10 de Downing Street, allà el senyor important. El 1865 havien arribat a tenir 12.000 cartes que no tenien ni el nom de la ciutat com a pista. Clar, això és una feina d'investigador d'aquells que s'arremanga, sí. I de dir, a veure ara, i també de tenir moltes ganes de servei social, perquè un altre diu, escolta'm, noi, no saps posar, no tens els nassos ni de posar la ciutat on va aquesta carta, ja t'espavilaràs. Però era una oficina que a més donava molta feina. Per exemple, a Anglaterra, el 1858, va rebre una mitjana de 5.500 cartes diàries a l'oficina de cartes perdudes, una oficina que tenia unes normes molt concretes. Per exemple, els sobres només s'obrien si era estrictament necessari.
Clar.
O sigui, doncs, si hi havia el remitent, ja, doncs la retornaves al remitent. Quan obries el sobre... quan obries el sobre, havies de llegir només fins al punt on tenies una altra pista. Jo què sé, doncs jo a la carta escrivia... estimat David, com esteu? La Roser i els nens, com va per Horta? Ep! Que potser aquesta carta va a Horta, saps?
Llavors ja era la pista,
llavors
que
ja
et marcava
pista,
que fins aquí podies llegir.
I ja llegies això.
És com un escape room, això.
Doncs sí.
És un escape room del
segle... Quin segle estem parlant? Del
ara,
19,
ara ja ens trobem al segle XIX. I aleshores anaven llegint, però en teoria s'aturava la cosa quan ja tenien les pistes. Que a veure, dic en teoria, perquè jo sempre penso malament, però posa'm a mi a la Dead Letter Office i depèn de quina literatura hi hagi dintre d'una carta, saps? Si sucoseta la carta, et venen ganes de seguir llegint.
Home, t'ho diràs.
Però hem de pensar que allà eren molt professionals. Hi havia gent que enviava cartes també, per exemple, hi va haver un cas d'un senyor que deia en l'adreça on s'havia d'enviar la carta, deia... el meu pare, el meu estimat pare, a Yorkshire, a la caseta amb la tanca de color verd. Que dius... Llavors el carter, bona persona, li deien, quina casa hi ha aquí amb la tanca de... Imagina't ara Barcelona, per això. El meu amic que viu a la bonica vila de Gràcia, a la plaça amb tots els bars. Que és més difícil,
és complicat, llavors. No, és que ho hem de deixar aquí.
Ja ho hem de deixar?
Sí.
Però
ara ens hem quedat amb...
Et
quedes, marques aquí, fins aquí, primera pista.
Aquí, bueno, doncs ja està.
Sí? Primera et quedes pista? Aquí, Anaplips?
Sí, i tant, vinga.
Sí, perquè que hi ha moltes més de pistes,
No, però espera, ja ens ho explicarà
l'Anaplips. La setmana que ve descobrirem que, a part de cartes, dins dels sobres o dels paquets, la gent hi posava...
Què hi havia?
Coses molt estranyes.
Ens ho explicaràs.
Us ho explicaré.
Ens ho explicarà aquí el Tot està connectat. Al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Anaplips, cuida't.
Igualment, que vagi bé.
Falta per arribar al punt de la una. Sabeu què ha passat? Que clar, ja sabeu que portem un desgavell aquí de número de programa i ara he vist que passava la Núria Ros del Tot anirà bé i he dit, ep, cap aquí, Núria Ros. Com estàs?
Què tal? Bon dia. Anava a dir bona tarda.
Com està el Toni? Bé, no?
Ja bé, està. Bé. A punt de tornar. El dilluns ja torna aquí.
El dilluns ja el tindrem aquí. Felicitats pel programa, i a tot l'equip.
Gràcies, igualment.
Per aquesta setmana. Rapidíssimament, quin programa aneu vosaltres?
A veure, si no tinc pensat malament, el nostre és el 84, avui.
Avui és el 84?
Sí.
Ai. Marta Harkevera.
Què tal, Núria? Vol jugar al Freqüència d'avui?
Bueno, va,
home, sí, que va, aquí avui sols, és una mica un ball de xifres, perquè avui el dilema és que no sabem ben bé a quin programa estem. Sabem que és un dels 80, però no sabem si és el 81, el 87, el 82. Per això avui la pregunta del Freqüència va d'aquesta,
no?,
dècada. Mireu, recordeu, avui us preguntem un dels grups de música més populars dels 80.
Aquesta és la pregunta.
Sí, però com que és molt fàcil, hi hem posat també una cançó que sona simultàniament a la d'aquest grup. D'acord, Núria, estàs atenta, que et veig despistada, eh? Has de prestar atenció, perquè és que si no, no l'enganxaràs. Va, el grup que sonarà, d'acord, diguéssim que està una mica amagat darrere de la cançó
de... una mica difícil.
Sí, darrere de la cançó de Blondie, ara sí, eh? Mercè, de Blondie, The Tide is High. Sí,
m'encanta.
Sabeu quin és?
Sí, home.
Val. Doncs m'heu de dir quina cançó sona simultàniament. José.
A veure, la Núria Ros, abans de començar a escoltar, ja dius que no.
Com... jo és que sóc més teenager, potser no la conec,
sí,
per això.
Sí, crec que sí, eh? Jo crec que sí.
Però l'has escoltat?
Sí, sí, una miqueta sí.
Però torna-la a posar.
José.
És una veu masculina, és una veu masculina.
No?
No en tinc ni idea. És que jo de Bryan Adams no em moc gaire, eh? Ja, ja és una miqueta...
Bryan Adams no és.
No és.
Això sí que ho podem avançar.
No, és de la... podem dir-ho que és de la movida madrilenya o no?
Sí, bueno, ja ho has dit.
Ah, ja ho he dit abans?
Bueno, ho acabes de dir ara.
Ah, bueno, sí.
Per tant, com a pista extra, que Mercè ja sé que t'agraden, doncs l'admitim, per tant...
El que demanes avui, per tant, ens centrem, Marta, sí, és el nom del grup.
Exacte, no? D'aquest grup de música, que és un dels grups de música més populars dels 80, d'aquesta dècada que avui hem tematitzat una mica el programa. I si des de casa ja ho sabeu, doncs ens podeu enviar un WhatsApp, com cada dia, al 663-9930-62, o bé ens podeu escriure també un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Estem ja preparant el bombo, del sorteig, el José ja el tenim escalfant.
Estan responent la gent o no?
Sí, ho estan...
Sí, i l'encerten?
Sí. Sí, de moment l'única que he sentit que no ha estat encertada, però em sembla que si la tornés a escoltar ja hi cauria, és la Núria.
La Marta ens ha preparat un Remember que sonarà al final del programa, aquest Remember de cançons dels 80, i al final del programa ens diràs finalment a quin programa estem, no? I així, d'aquesta manera, unifiquem a tota la programació de Ràdio Estel. Núria Ros, estareu pendents o no?
Estarem pendents sempre del matí a Ràdio Estel.
Tu 84, dius?
Jo 84.
No és l'any que vas néixer.
No. Sóc una miqueta més jove.
Bé, en tot cas, per nosaltres avui era el 81, no, Marta? Aquest seria... Però em sembla que està entre el Tot anirà bé i nosaltres, no?
Sí,
és el número 1.
Donarem la xifra final del programa perquè l'audiència deu estar una mica...
Perduda,
confusa, clar,
perduda, és normal.
Deu estar preguntant.
Vinga, doncs al final del programa donarem el nom de la persona guanyadora de Cistella Capravo. Ja sabeu que els divendres doncs la Marta fa gira aquest bombo amb totes aquelles persones que hagin respost correctament el Freqüència de madurada de tota la setmana, i també donarem el número del programa, dels programes que portem des
de
que vam començar.
I que ha de ser referència per la resta de programes.
Ara, aquí, i que seguim la mateixa línia.
Els que marquem la pauta som nosaltres.
Vinga. Núria Ros, gràcies. Anem
a
preparar el programa, no?
I tant que sí.
Vinga, estarem pendents a partir de les 3 de la tarda, el Tot anirà bé, ja sabeu, aquí al matí a Ràdio Estel, aquí a Ràdio Estel. I nosaltres fem una petita aturada, ens posem al dia amb les notícies en el punt de la 1 amb l'Anna Closa i la Olma Giró, i després tornem amb una lupa que anirem cap al passat, i després, atenció, una lupa que ens farà anar cap al futur amb Marta Jarque i David Serra. Fins ara! たくさん作ってきっとうまくなる。